el sistema judicial, perquè ho sàpiguen els que estan doncs, ara amb, doncs, amb
perfecte,
un procés.
Perfecte.
Com afecta?
La veritat, els efectes són múltiples, d'acord? Com bé deia la seva companya, hi haurà una paralització d'uns més o menys uns 10.000 judicis o vistes de judici, com es diuen, en tot l'estat, d'acord? També es deixaran de... Què ocorre? A veure, dins de les facultats i les competències dels lletrats de l'administració de justícia, nosaltres controlem absolutament tota l'activitat jurisdiccional, d'acord? Tota l'activitat de qualsevol òrgan judicial passa per les mans del lletrat o lletrada. I som els que validen aquesta actuació. Si el lletrat o lletrada no valida l'actuació perquè està de vaga, d'acord, no es podran fer actuacions. Llavors, no es pot tramitar la gran majoria d'expedients judicials. No es poden portar a terme les vistes de judici perquè tampoc les podem validar i seran nul·les de ple dret. No es poden fer pagaments en les execucions de la sentència. Això vol dir pagaments de pensions compensatòries, pensions d'aliments, pagaments de deutes, els concursos de creditors queden tots paralitzats, els concursos de persona física també queden tots paralitzats. Què no es paralitza? Els serveis mínims, que són abusius, els hem recorregut, però són abusius. I en aquests serveis mínims, què consten? Les declaracions de causes d'emprès. Causes d'emprès, com últimament aquesta tan famosa que tenim, que no diré el nom, d'acord, d'un futbolista. Això no queda paralitzat, d'acord? Però sí queden paralitzades moltes... tampoc queden paralitzades el que és violència de gènere o actuacions amb menors. Això no. Per què? Perquè tocaria drets fonamentals. Això no hi ha cap problema. Nosaltres ja ho entenem i nosaltres ho realitzem, d'acord? El que passa és que sí que les han fet, ens han posat com uns grans números perquè hi hagi lletrats per fer aquests serveis mínims. Què et sembla? Amb això es compromet el dret fonamental que tenen els companys i companyes de seguir la vaga, d'acord? I per això donen números ridículs, com avui, que diuen que hi ha hagut un seguiment d'un 28%, quan les associacions hem fet el seguiment dels companys i estem arribant a un 80%. Per tant, el que demanem és seure'ns a la taula. Volem parar a la taula de negociació. Volem que el Ministeri de Justícia no jugui més i se segui ja.
Molt bé, senyora Gimeno, crec que amb dues preguntes ho hem resolt. Moltíssimes gràcies.
M'alegro molt i que som, no ens coneix el gran públic, però som coneixents de prima molt els operadors jurídics. Per què? Perquè una cosa que sí ens exemplifica els lletrats i lletrades de la mesa és que sempre estem pendents que res es suspengui. D'acord? Sempre tenim aquest, que ens diu, prurito personal, no, de que no hi hagi suspensions i de que tot vagi al dia. I el Ministeri juga amb això, però ara ja no pot seguir jugant.
Repeteixo, moltíssimes...
Doncs molt bé.
Gràcies, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per preguntar-nos i per escoltar-nos.
No, clar, només faltaria. Avui ja volíem conèixer la feina i els motius d'aquesta vaga indefinida. Repeteixo, moltíssimes gràcies, senyora Gimeno.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. Patrícia Gimeno, lletrada de l'Administració de Justícia a primera instància de Barcelona, delegada de la Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia i membre del comitè de vaga. Crec que us ha quedat clar?
Sí, molt. Només volia afegir-te que el Ministeri de Justícia sí que parla els periodistes i han fet saber que hi ha hagut 711 secretaris judicials que s'han agafat avui, dia de vacances.
Molt bé, dit això, obrim línies amb els serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Començarem parlant del temps, tot i que també estem pendents d'una negociació d'una altra vaga que tenim a les portes, tot i que avui ha començat d'una manera molt minoritària per un sindicat minoritari de la sanitat, aquesta negociació que està portant a terme la Conselleria de Salut. Ara mateix no sé si tenim alguna dada més, perquè...
No en tenim cap dada nova, estan callada de moment aquesta trobada.
Doncs estarem pendents d'aquesta trobada perquè després d'aquest repàs que ens faràs a l'actualitat, que passa pel temps, entre d'altres coses, doncs parlarem amb quatre metges que ens explicaran el que és el dia a dia als diferents llocs on treballen. Però abans de res, Joan, quan vulguis, com tenim el temps a hores d'ara?
Doncs ara mateix estan entrant noves precipitacions per les comarques de Girona, unes precipitacions que entren a aquesta zona, però ja amb una cota de neu més alta que la d'aquest matí a Belcaral.
Sí, de fet són precipitacions que tenim damunt del mar, que aniran entrant en les properes hores, cada cop afectant més sectors de les comarques de Girona, però ja amb una cota de neu de 600 a 800 metres, no les cotes tan baixes pràcticament arran de mar com hem vist al matí. A banda, tenim encara algunes nevades a partir d'uns 300-400 metres febles i residuals en sectors de les comarques de Ponent. S'ha vist nevar en les últimes hores a Tàrrega, Cervera, altres sectors també, per exemple, de les Garrigues, aquestes comarques del Pla de Lleida, aniran marxant i el que ha d'anar guanyant protagonisme són aquestes noves precipitacions comarques de Girona en un primer moment, més avançada a la tarda cap al vespre, arribant a molts sectors de les de Barcelona, també amb aquesta cota de 600-800 metres, puntualment pot aparèixer encara entorn dels 500 metres. Més tard, ja cap al final del dia, les nevades arribaran a les comarques de Tarragona, aquí amb una cota de neu que pot estar entorn dels 400 metres, destacar que després ja a la nit no s'esperen noves precipitacions, noves nevades, farà fred, però la nit serà una mica menys rigorosa que l'anterior, i de cara a demà, tot i que l'ambient continua de ple hivern, no s'esperen precipitacions i les temperatures seran una mica més altes que avui.
Tarda de negociacions per mirar d'evitar les vagues d'aquesta setmana. D'una banda, Salut i el Sindicat Metges de Catalunya continuen parlant per mirar de continuar apropant posicions i evitar la vaga de metges de demà i dijous. El principal escull és com rebaixar la sobrecàrrega assistencial dels professionals, que volen mesures concretes, tenir menys pacients a les agendes i més temps per poder-los visitar. En canvi, el departament aposta per un model que doni més autonomia als metges per organitzar-se. A quarts de quatre, la reunió s'ha aturat perquè el conseller Manel Balcells ha hagut d'anar al ple del Parlament. Es reprendrà quan torni. D'altra banda, d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, el Departament de Territori, en aquest cas, també es reuneix amb els taxistes per mirar de desconvocar les protestes que hi ha previstes per la setmana que ve durant els quatre dies del Congrés Internacional de l'Audiovisual ICE. De totes maneres, els taxistes diuen que qualsevol proposta del govern la votaran demà a mig matí en l'assemblea entre la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona. És allò com plantaran 5.000 taxis. Finalment, la vaga que demà i dijous es farà, tant sí com no, és la de mestres i professors que continuen pressionant per demanar, entre d'altres, una reducció de les hores lectives pels més grans de 55 anys i poder negociar com serà l'avançament del calendari escolar. A tot això, el que avui ja ha començat és la vaga indefinida de lletrats de l'Administració de Justícia. Pedro Sánchez treu prit de la seva gestió per frenar la pujada de preus. Sosté que gràcies a les mesures del seu govern s'ha aconseguit una rebaixa del 5% en només 5 mesos. També presumeix de ser un dels dirigents més influents d'Europa a les portes de la presidència espanyola de la Unió Europea. El president espanyol compareix des de les 4 de la tarda per analitzar la resposta a la crisi. Anem cap a Madrid, al Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres.
Sí, un Pedro Sánchez que admet que hi haurà d'haver més mesures per contenir preus, però no n'anuncia cap de nova. De moment demana paciència per tal que les mesures que són vigents des de l'1 de gener, sobretot la rebaixa selectiva de l'IVA, tinguin efecte. Del que presumeix és d'Europa i fa aquesta comparativa amb la gestió de Mariano Rajoy.
Se trata de batallar, no de bajar la cabeza. Este es el factor decisivo, porque hoy España se atreve a librar esas batallas en Bruselas y ha aprendido a ganarlas. Otros aceptaron sumisos una doctrina cargada de reproche moral contra nuestro país y el sur de Europa, importando rescates bancarios mientras hoy España exporta soluciones como la solución ibérica.
El debat del Congrés serà dels llargs. Al voltant de 5 hores i mitja. Això vol dir que acabarà cap a quarts de 10 a les 10 de la nit. Ara intervé la cap del PP al Congrés, Cuca Gamarra, que li acaba de retreure a Pedro Sánchez la derogació de la sedició que suposarà, dit el perdó, segons ella, de Carles Puigdemont.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça afronta els quarts de final de la Copa del Rei demà contra la Reial Societat amb tota la plantilla disponible, inclosos Frenkie de Jong, Christensen i Araujo, que arrossegaven molèsties, i tornen a la llista els sancionats Ferran Torres i Lewandowski. El polonès, doncs, es retrobarà amb Gil Manzano, l'àrbitre que el va expulsar a la Lliga. Parlava d'aquest retrobament avui Xavi en roda de premsa.
Bé, esperem que sigui un partit plàcid per l'àrbit i el rebrem com hem rebut a tots els àrbits. No hi ha problema, i per part del Robert tampoc. simplement ell és un professional i estarà pendent del joc, que és el més important, no? El que podem controlar nosaltres és això.
La Reial, en canvi, té les baixes sensibles de David Silva i de Mikel Merino per lesió. Tot plegat el dia que hem sabut que el Barça presentarà recurs a apel·lació després que s'hagi fet oficial la seva desqualificació de la Copa de la Reina per l'alineació indeguda de la brasilera Geise Ferreira. Fora del futbol, la selecció espanyola ha quedat eliminada del Mundial d'hoquei herba després de perdre aquest migdia contra Austràlia per 4-3. Els australians han aixecat un 0-2 en contra. En tennis, el grec Tsitsipas també s'ha classificat per les semifinals de l'Open d'Austràlia, superant el txec Lehečka, i ara s'enfrontarà al rus Kachanov per un lloc a la final. I en bàsquet, avui juga el Baxi Manresa contra Lietuvos Rites per estrenar la seva participació al top 16 de la Champions. El partit començarà a les 9 del vespre.
Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, edredons, llençols, tovalloles, cortines. Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Fàcil Mòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599. Visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Crudo Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
RAC and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb l'impuls de CaixaBank Day One. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda mentre continuen les negociacions. Alguns diuen a contrarrellotge, d'altres el rellotge se'ls ha parat, entre el sindicat de Metges de Catalunya i el Departament de Salut per evitar la vaga de demà. Avui hi ha hagut l'aturada convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical, a tot l'àmbit sanitari. L'alerta pel col·lapse del sistema de salut públic del país ve de lluny i la pandèmia ho ha evidenciat. El dia que Metges de Catalunya es va plantejar i va plantar i avançar amb una vaga general, el conseller de Salut compareixia aquell mateix dia en comissió al Parlament. Era el 17 de novembre del 2022, i Manel Balcells deia això.
Per tant, llistes d'espera, un tema que cal abordar. Hi han algunes d'aquestes llistes que no es poden suportar. I aquest conseller i aquest equip farà tot el que calgui perquè això no sigui. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya.
A finals de desembre, el conseller anunciava la signatura d'un conveni que, segons ell, havia de desactivar la vaga dels metges.
Aquest conveni, que s'ha treballat molt i que, a més, el departament hi ha posat molt d'esforços, jo crec que significarà un abans i un després en les situacions laborals i que serà un pas gegantí en la millora de les condicions del conjunt de professionals. Jo estic moderadament optimista de que ajudi a descomprimir aquesta tensió. Pel que vulgui fer vaga, li traurà molts arguments.
L'aturada convocada per demà i dijous, que veurem si s'acaba desactivant, estem parlant d'aquestes negociacions d'aquesta tarda, va dirigida als 25.000 sanitaris que Metges de Catalunya calculen que treballen al sistema públic. Entre les reivindicacions hi ha la de contractar més metges millores salarials o dignificar les consultes per assegurar la qualitat assistencial amb agendes raonables. Per aprofundir d'una manera distesa, durant l'hora que ens ocuparà les properes, els propers minuts, en les causes i fer una, podríem dir que fotografia de quina és la situació en aquests moments a la sanitat pública del país, avui hem convidat a quatre metges. Saludem a Montse Viladomiu, té 49 anys i és metgessa de família del CAP Sant Antoni de Barcelona des de fa 2 anys. En fa més de 20 que treballa a la primària. Montse Viladomiu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si haguéssiu de definir amb una frase en quina situació et trobes o es trobeu, quina seria?
Sobrecàrrega extenuant.
Sobrecàrrega extenuant. Juancho Montero té 52 anys i és metge de família del CAP Rocafonda de Mataró. Doctor Montero, bona tarda.
Bona tarda.
La situació a Mataró difereix d'altres centres o podríem dir que és generalitzada?
La situació és generalitzada i, òbviament, hi ha territoris amb més avantatges o més facilitat perquè vinguin professionals que altres. I també a ciutats, depèn de la zona o depèn del CAP, doncs és més complicat trobar metges on la feina és més alta i més extenuant, com diu la companya, no? Mm-hmm.
Àlex Mayer Fuentes té 29 anys, és resident MIR, de 5è any de Medicina Interna al Parc Taulí de Sabadell, delegat sindical de metges de Catalunya. Mayer Fuentes, doctor, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
En el seu dia a dia, com viu aquesta situació de col·lapse que denuncieu?
Bueno, això ho notem a cada minut pràcticament, a tota la jornada. Vol dir jornades molt llargues, jornades que mai acaben a l'hora quan haurien d'acabar, guàrdies també que són molt llargues i extenuants, per seguir utilitzant la mateixa paraula, i al final pues, una sensació de no fer bé la teva feina per la sobrecàrrega que tens i perquè els minuts o el temps és el que és i les mans són dues i no hi donen per més.
Ara aprofundirem sobre totes aquestes qüestions, però abans deixeu-me també saludar el Francisco Castro, té 53 anys, durant el MIR de Medicina Interna que va fer a l'Hospital Vall d'Hebron, treballava a urgències 24 hores al dia, cada 6 dies. Ha treballat en un hospital privat, al Centre Mèdic Delfos, i ara fa 18 anys que treballa a l'Hospital de Sant Boi i a l'Hospital General com a internista al Servei d'Urgències. Doctor Castro, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Amb 25 anys d'experiència com a metge, en quin punt estem? Podríem dir que estem en el pitjor moment?
Sí, sense dubte estem en el pitjor moment. Jo diria que tot va començar l'any 2010-2012, que van fer les grans retallades del pressupost de sanitat a Catalunya, que va ser unes retallades molt salvatges, molt importants, i que els següents anys el pressupost es va mantenir molt retallat, es van retallar plantilles, es van tancar plantes, es van tancar serveis, es va despedir amb metges que tenien contractes temporals, i encara no havien remuntat a aquests problemes de les retallades quan ha arribat la pandèmia, en una pandèmia que els metges han fet un esforç físic i mental total, brutal, que encara estem, jo crec, amb seqüeles, i encara tenim uns sous molt baixos, i ara tenim tot el sistema sanitari sobrecarregat, estem farts de sobrecàrrega d'urgències, de llistes d'espera, i l'única solució que es donen als gestors de la sanitat és que hem de fer encara més hores, si ja estem executats físic i mentalment no podem, i la solució que donen els gerents i els directors de la sanitat és que fer encara més hores per remuntar les llistes d'espera, per resumir el problema d'urgències, per la falta de metges als CAPs. Jo crec que estem en una situació crítica.
Doncs ara ja obro el ventall de preguntes, poden respondre qualsevol de vostès, i per començar ho abordarem amb diferents carpetes, per entendre'ns. La primera seria la sobrecàrrega, que és molt denunciada per tots vostès. La comunitat mèdica coincideix a assenyalar la sobrecàrrega de treball, com fa un moment ens explicava el doctor Castro, com el gran problema. La pressió assistencial fa difícil que es pugui atendre els pacients amb un mínim de qualitat? És a dir, a quin punt hem arribat d'aquesta sobrecàrrega? No sé qui vol començar. Doctora.
Jo, en la meva opinió, la sobrecàrrega actual fa que el mínim de qualitat es vegi molt agreujat, perquè no és el mateix atendre 30 pacients al dia que acabar atenent 40-45, i l'esgotament físic i mental que patim, al final això repercuteix en la qualitat de l'assistència que nosaltres donem. Si hi ha agendes que comencen amb 29 visites, acabem el dia fent més de 40, i moltes vegades el missatge que rebem des de dalt és que ens gestionem malament el temps o l'agenda. Llavors, si no hi ha més mans, si no hi ha més metges que vulguin treballar en sanitat pública, la millora de l'accessibilitat és impossible. Vull comentar que, per exemple, ara a la SAP Esquerra de Barcelona hi havia aproximadament uns 40 radiòlegs, en queden 9. Han marxat. I a la demora per...
Però, perdoni, han marxat? A on han marxat?
Pues a la privada, a fer una altra cosa, exactament, no t'ho sé dir. L'únic que sé és que ara mateix jo tinc radiografies pendents d'informar des de fa un mes. I qui dona la cara davant del pacient sóc jo. Llavors, això genera un malestar i un esgotament que no podem continuar així.
Nosaltres, jo crec que la gent rep una atenció al màxim que podem donar, però sempre a costa del nostre esforç. I això es pot aguantar temporalment, a ratxes, a temporades, però amb el pas del temps, crònicament, provoques una malaltia en els professionals. I nosaltres al territori del Maresme fem seguiment del burnout en un grup de professionals, i l'any 2017 estava un 6% de la gent que amb un burnout greu, i vam arribar a un 50% i escaig a la pandèmia. Va baixar el 2021 a un 28% i ara estem en un 20%. O sigui, dos anys després encara es manté un esgotament i la gent no acaba de sortir-se'n d'aquesta situació. I tu treballant, donant-ho tot, doncs al final deixes la professió. Tinc companys experts brutals que han canviat de professió radicalment, han anat a la medicina privada, han canviat de país, en fi...
Senyor, només és una qüestió que a vegades...
No és puntual.
Ara
no és puntual.
Quan jo dongui allò, és a dir, en excuses, o si més no, en respostes, són les que ens diuen a nivell dels estaments públics, no? És a dir, hi ha molts metges que es jubilen i aleshores falten metges. No només està passant això, sinó que hi ha metges que decideixen canviar, marxar de la pública i anar-se'n a la privada o marxar fora.
Aquest és el gran problema ara mateix. Jo crec que...
De fet,
d'això no se'n parla. Metges, o sigui, aquí sí. L'argument és que hi ha uns metges que s'estan jubilant i, bueno, i ara hem d'esperar que n'entrin uns de nous.
Pensa que atenció primària, el sentiment de secretari de tothom, el metge de família ho té, i bueno, ja ha sortit alguna comunicació, algun TikTok i coses d'aquestes, però companys que diu, escolta, jo per fer burocràcia permanentment, jo no continuo fent de metge en aquestes condicions i canvio, me'n vaig a un altre lloc. I marxen, eh?
Es calcula... Perdó. Es calcula que en els propers 10 anys es jubilaran 9.000 metges. Entre els que es jubilaran i els que estan fugint, literalment, la primària no es podrà sustentar. Aquest sistema de salut que tenim ara, que en principi és de molta qualitat a costa del sobreesforç dels professionals, no es podrà sustentar. I volia comentar una cosa. Hi ha un servei que depèn del Col·legi de Metges, que és el programa d'atenció integral al metge malalt, que cada cop està més saturat de professionals que necessiten ajut.
No metges només, infermeres,
bueno,
i tot.
Sí.
Jo aquí també val a dir, amb el tema de jubilacions i tot plegat, jo com a resident, no? És veritat que en els últims anys estan augmentant les places del MIR, i això és una cosa que és positiva i que des de sindicats, col·legis professionals, etcètera, etcètera, sempre es defensa, però és veritat que hem de tenir constància i hem de tenir consciència del que passa amb aquestes places, i ara mateix el que passa és que n'hi ha moltes que queden buides, perquè el sistema no és llaminer, no és cridaner pels metges que acaben la carrera, i hi ha moltes places que s'abandonen durant la residència. En aquest any passat, les dades són que hi van haver unes 70 i pico places que van quedar buides a tot l'estat, moltes d'elles a Catalunya, moltíssimes d'elles a Catalunya, i la immensa majoria de la medicina familiar i comunitària, però és que durant l'any hi han hagut 400 renúncies. 400 residents que han deixat la residència, la immensa majoria, més del 90%, de família...
I podem saber el per què, perquè ho deixen.
Bueno, el per què és molt clar, hauríem de preguntar a cadascú, però els per què són molt clars. És una especialitat que ara mateix està menys tinguda, maltractada, mal defensada, absolutament infrafinanciada. Hi ha molts residents que agafen família, doncs, entre altres coses també perquè és la que té més places i perquè, diguem, que no poden agafar una altra cosa, i si a més es troben en un sistema absolutament abandonat, doncs el que fan és renunciar. I llavors hi ha una altra cosa que també és una dada interessant, que és que fins al 50% dels residents que acaben l'especialitat dels companys de medicina familiar i comunitària, fins al 50% després no exerceixen com a metge de família, perquè exerceixen en altres llocs, no? Urgències, atencions domiciliàries, atencions de paliatius, el que sigui, per tal de no veure's en una situació com aquesta que descriuen els companys, que és terrible.
Doctor Castro.
Sí, jo volia parlar del tema de la fuga de professionals, que jo als cibers d'urgències estem ara en un pic de fuga de professionals. Els professionals estan fars del col·lapse d'urgències, treballant en situacions en què tenim molts malalts greus pels passadissos i no tenim lloc per visitar el pacient que ve greu de nou. I aquesta situació els angoixa molt i la majoria acaben anant-se'n dels cibers d'urgències i se'n van metges brillants, metges formats aquí amb experiència molt bona en urgències, metges que no s'haurien de deixar escapar, i se'n van a qualsevol altra cosa que no sigui l'urgència, se'n van a fer medicina estètica, se'n van de Catalunya, se'n van de fer de metge, i llavors trobem el servei d'urgències amb la plantilla al hospital, falten com 7 o 8 metges d'urgències, no poden omplir els calendaris, és impossible, i si contraten algun metge que no té cap experiència en urgències, en canvien un metge superexpert en urgències per un metge que no en sap res d'urgències i l'empresa com si...
I és molt diferent.
Sí, bueno, té res a veure.
Des del punt de vista de ciutadà, que no en tenim ni idea, és molt diferent un metge d'urgències o un altre metge que no sigui d'urgències?
Que no té experiència en urgències no té res a veure, no és fonamental l'experiència en urgències.
O que no té especialitat, fins i tot, no?
Sí, fins i tot.
Estem contractant metges d'altres països.
Jo tinc rang contra metges d'altres països, però volia contar que hi ha alguna empresa, per exemple, l'Altaia Manresa, quan li ha faltat algun tipus de metges, han anat directament a Guatemala o a Mèxic a buscar metges justament allà per tractar cap aquí, quan a Catalunya formem metges brillants per al sistema Viamir, però prefereixen anar a buscar metges que formen en cobrar un sou més baix.
Ara ja anirem a la qüestió dels sous, perquè hi ha un desequilibri brutal. Una qüestió que els hi pregunto, que molta gent diu, és que la primària, com fa un moment esmentava tant la doctora Viladomiu com el doctor Montero, està desbordada, i aleshores, al no tenir respostes, la gent se'n va a urgències. Vostès ho veuen també així? És a dir, un dels primers punts dèbils és la situació de la primària, dels CAPs, que no poden absorbir tot el que és tants malalts, i aleshores passem al segon esglaó, que és el col·lapse de les urgències?
Sí, els serveis d'urgències hospitalaris, perquè probablement més de la meitat dels pacients que arriben allà no estan greus, no són urgències
de vida o mort.
Són urgències de poc urgència, que diem nosaltres, de nivell de triatge 4 o 5, que diem nosaltres. I aquestes urgències es podrien visitar perfectament en un lloc d'atenció primària que tingués el mitjà suficient de metges i de lloc físic suficient. El que passa és que si aquests pacients les visiten a l'hospital perquè no hi ha un altre lloc on visitar-los, perquè la atenció primària està col·lapsada, no? Jo em vaig reunir amb el director de la meva empresa, li vaig dir, però a nivell 4 i 5, per què no es deriveu a l'atenció primària? I em va dir, a quina atenció primària? Jo on trobo una atenció primària que estigui amb els mitjans suficients de metges i de personal per atendre aquests pacients?
Molts pacients em diuen, Montero, jo quan estic malalt vull que em visiti vostè, no que em visiti un altre. I en canvi no puc accedir a vostè perquè té una llista d'espera determinada i haig d'anar a un centre d'urgències. Això no és normal.
Jo els volia preguntar de què ha passat des d'abans de la pandèmia a després de la pandèmia. Perquè jo, com a usuari, he notat uns canvis que no he acabat d'entendre què és el que ha passat. És a dir, abans tu, entrant al parlant de la primària, no? Tu entraves a l'ordinador, buscaves una cita amb el metge, podria ser que te la donés la setmana vinent, i bueno, i tenies un dia i et visitaves. Amb la pandèmia van començar tot el sistema de visites telefòniques i a partir d'aquí jo tinc la sensació que s'ha desquadrat, no sé exactament què, vostès faran l'anàlisi, i ja vols parlar amb el metge teu ja no hi és, de cop i volta hi ha un substitut, parles per telèfon, si potser no t'hi acostis, i si et donen cita és d'aquí un mes o mes i mig. Què és el que ha passat després de la pandèmia? Que està tot com
és que
tota l'agenda desquadrada.
Els que han perdut el metge, perquè el metge s'ha jubilat, s'ha posat malalt o el que sigui, tota aquesta gent ha perdut molt. El metge que s'aguanta encara i no està rebentat, doncs tu fas esforç, jo tinc, per sort no m'he posat malalt del tot, però tota la meva població que tenc, doncs amb la meva consulta, visites a fora d'hores, la vaig mantenint, i per telèfon la pandèmia, doncs jo sabia per telèfon com es trobava, només de la veu de parlar amb el pacient que conec de fa molts anys. Però si tu no tens aquest seguiment i no tens aquesta longitudinal de control de pacient, i hi ha molta variabilitat, tota aquesta part de la població perd moltíssim. I això és el que ha passat, que la gent ha marxat, ha canviat de centres, ha buscat, com que hi ha forats, ha buscat un centre on pugui treballar més còmode, i has perdut longitudinal de control en pacients que controlava fa molts anys, i
t'has posat malalt o has marxat fora, o t'has anat a privada, o has canviat de professió, fins i tot a una gestoria internacional a fer de product manager de no sé quina història, perquè tens aptituds i coneixement que et volen en qualsevol lloc, no? Doncs tot això fa que hagi notat aquest canvi més important, una part important de la població, o sigui, del nou centre que quedem de prepandèmia només són 4 metges que tenim o 5 que tenim la mateixa població de l'any 2019, més o menys.
Sí. Doctora.
No, que això que deies del número de visites,
sí.
Pues amb la pandèmia la presencialitat es va reduir només a atendre les urgències. Després, a poc a poc, s'han anat augmentant el número de visites presencials al CAP, també per evitar massificacions. Això no significa que no tinguem quantitat de visites, de revisar resultats, trucar per resultats analítiques, consultes que has de fer a un altre especialista, gestionar mil coses, que és molta feina. Per això potser pot donar la sensació que el CAP està menys massificat respecte de gent, però el volum de feina que continuem fent és excessiu.
Justament hi ha una de les nostres oients que es queixa que el CAP diu és que no hi ha manera que et donin cita. Diu, a mi que m'expliquin, abans de la Covid la sala d'espera estava massificada i en 2 o 3 dies t'atenien. Diu, ara, diu ella, 26 dies al dispensari 8. A sobre no pots anar-hi presencialment si no tens la punyetera cita prèvia. A tots els edificis governamentals ja està bé que paguem els impostos.
Només li puc dir a aquesta oient que aquest any passat, per exemple, del meu ambulatori han marxat 4 metges perquè no se'ls ha oferit un contracte digne, una estabilitat en el temps. Tinc una companya que és de Madrid, va venir de Madrid per la mala situació que hi havia aquí, esperant trobar una millora,
i
ahir mateix em va dir, no sé, és que no veig la solució, o deixar-ho i dedicar-me a una altra cosa, o marxar a un altre país. Sí, que hi ha...
Que és el que fan molts metges i moltes infermeres, no? Infermers, sí. Que també se'n van a d'altres països on... Ara després parlarem de la qüestió del tosol.
Al CAP poden anar i demanar hora ja mateix, també.
Sí, sí.
O sigui, no s'ha tancat aquesta porta, jo crec que almenys...
Això hi ha molta gent que ho pensa i no és cert.
Crec que al final és una qüestió de que, evidentment, és que nosaltres estem d'acord, crec, amb que els pacients se sentin desatesos, però és que realment... és que hem triplicat la feina i en canvi el que deu passar doncs és això, que hi ha menys personal als llocs, que la nova feina, no, que han sorgit, doncs el que diuen els companys telefòniques, etcètera, etcètera. Crec que també hi ha un punt molt important de que durant la pandèmia es van deixar de banda o diguem que vam deixar d'atendre certes patologies cròniques que crec que encara anem remuntant, perquè han passat 2 anys, però encara anem remuntant aquestes, no? Pues, típica cardiopatia isquèmica que anava patxim-patxam i que ha debut amb un infart a l'hospital perquè doncs ningú l'ha atès. Crec que tot això, d'això encara ens en refem. Si ens hem de refer amb un sistema que ja estava tocat d'unes retallades que encara no s'havien desfet del 2010 i amb un sistema que és cada cop pitjor, amb una població cada cop més gran, cada cop més pluripatològica, doncs la bomba està servida.
Tenim estudis de tot el que s'ha deixat de fer, sí.
El secretari general de Metges de Catalunya, el Xavier Lleonard, deia en una entrevista al digital El Món textual: actualment, si no vols tenir problemes amb el sistema públic de salut, només tens 2 opcions. Una, estar eminentment sa, o la segona, tenir una malaltia molt greu. I cada cop caldrà més estar a punt de morir-te perquè la sanitat pública t'atingui. Exagera o anem cap aquí?
No, jo crec que anem cap aquí.
Jo crec que el Xavier Lleonard ho explicava molt bé, que no, l'atenció adequada és l'atenció primària que té el 100% dels pacients. Si del mig vas obrint el ventall, al final et queda doncs la gent que fa un ictus, un infart o un TEP, i la gent que està perfecta i que no necessita res. Clar, el que cal és tancar-ho i tenir controlada la patologia crònica, que al final és la immensa majoria, i jo crec que era part de l'èxit del sistema, no? Sí, tenir una primària forta que ara hem perdut o estem perdent.
Jo crec que ha augmentat aquest any un 6% la medicina la mutualitzada, no? La privada,
i
porta augmentant no sé quants anys. D'alguna forma, aquest és el ninxo del mig que s'està omplint per tota aquesta medicina privada, i estem quedant doncs als extrems amb el que acabes de parlar tu.
Sí, jo crec que està tot el sistema col·lapsat. Tant està col·lapsat l'atenció primària, els hospitals, però no només les urgències, està col·lapsada la consulta externa. Jo demano visita per un traumatòleg al meu hospital i em donen 6 mesos per un pacient. Si demanes una ressonància de columna per un problema greu d'esquena i te triguen més de 6 mesos a fer una ressonància. Demano un TAC amb un contrast i em triguen 4 mesos.
Pensava que només
respondre. No, abans del TAC. Està col·lapsat tot el sistema, no només la...
Sí,
és conegut. Està col·lapsat a tots els nivells.
Clar, jo però amb el diagnòstic que m'estan fent, ara entrem en altres qüestions, no? Però clar, jo crec que ara entrarem amb els sous, que no és una qüestió només dels sous dels professionals, sinó que aquí crec que hi ha una crisi importantíssima del que és l'estructura de la salut, de la sanitat pública.
Sí, està clar.
Perquè clar, el diagnòstic que em fan vostès és que està tot col·lapsat.
Metges de família, vocacionals de tota la vida, públics, però que han canviat a radicalment medicina privada. Un dels avantatges que em diuen que troben és que ells poden demanar proves ràpidament i tenen accés ràpid a tot un ventall d'eines que no poden fer servir amb la velocitat que voldrien a la medicina. I guanyen igual o una mica més, potser, però no hi ha una diferència brutal en aquest sentit, i tenen molta gent, i tampoc és un sou...
Perquè
que,
això també ens genera a nosaltres un estrès, un ansietat...
Clar, perquè no hi ha la prova, no? No pots...
I jo he trucat a pacients, escolti, que no li han fet la colonoscòpia. No, encara no, me l'han anul·lat i no me l'han donat per no sé quan. Ens anul·len visites i proves des del Sagrat Cor sense avisar-nos. Te n'adones el dia que entres a la història del pacient i el truques i dius, què ha passat amb això? Ah, no, que no m'han trucat encara, i posa anul·lat.
Els retorns famosos de la segona consulta és
brutal. I això per què passa? Brutal. Que no es fan?
Perquè no hi ha gent per fer-la.
Suposo que no tenen gent tampoc als hospitals i, escolta'm...
A nosaltres ens ha passat aquest mes que la consulta de patologia greu de medicina interna, que és patologia diagnòstica, neoplàsies, anèmies, etcètera, etcètera, ens ha passat que aquest mes de gener no s'han punxat analítiques de forma ordinària perquè no tenien infermeres al servei de... I llavors t'arriba el pacient que estàs pendent no, que vas demanar una colonoscòpia perquè tenia pinta de neoplàsia i no li han fet l'analítica, no li han fet la colonoscòpia i, bueno...
La situació és molt més greu del que sembla.
No, per això dic... Escolti, deixem parlant de les seves jornades laborals i dels descansos. A veure, de què estem parlant? No sé, qui vol començar? Per exemple, el Francisco Castro.
Sí, comento jo. Mira, pues, molt fàcil. El nostre conveni, que és el de la sanitat concertada, que és la sanitat més gran pública, perquè són 40 hospitals de sanitat pública que tenim aquest conveni, tenim una jornada anual, la jornada ordinària, el que fem al dematí, de 11 a 20, de 1.688 hores, que són unes 37 hores i mitja, que és una, jo diria que raonable, però a part... hem de fer a part 500 hores més d'hores de guàrdia anuals, i això és unes hores de guàrdia que no es podem negar, l'empresa no ens pot obligar.
Hem de fer 500 hores obligades.
Obligades. Vulguis o no, de guàrdia. Quan les hores extres a Espanya estan prohibides i hi ha un límit, tot treball d'un límit de 80 hores any d'hores extres, nosaltres en tenim una obligació, no un límit, sinó una obligació de 500. Jo me'n vaig a la 1.600 més les 500, me'n vaig a les 2.188 hores anuals, que no em puc negar. Això ja et crea un estrès, un...
I aquestes guàrdies, perdoni, sí, encara són allò de 24 hores?
Sí,
o
sí, sí, clar, de 24 hores. Entorns de 24 hores.
Però jo sempre he pensat, perdoni, un metge 24 hores, quan arriba l'hora, no sé...
Les 4 del matí.
20. I arriba un pacient molt urgent, bueno, suposo que passa factura, no, el cansament?
És molt difícil perquè tens la ment molt cansada i és molt difícil pensar ràpid, sí, sí.
Però, pel que tinc entès, és dels pocs països a Europa, sí, crec que dels darrers, que sí, té aquestes guàrdies de 24 hores, perquè ja no se'n fan.
Sí, jo crec que... Jo sempre he pensat que no té cap sentit, però són obligatòries, estan posades per conveni, t'obliga l'empresa, i no, però jo sempre he pensat que no té cap sentit, que hauríem de treballar com a molt 12 hores, com a molt.
Sí, sí. Jo volia afegir amb el que deia...
Sí, perdoneu, per favor, no.
Perquè són 500 hores d'adjunts, però recordo a la vaga dels residents que vam fer el 2020 ens vam haver de barallar perquè el topall fossin 800, i ara tenim aprovades 800 hores. Jo treballo de cada any de 1.680 hores, treballo un any i mig, perquè treballo 800 més de guàrdia, i per tant acaben sent 1.600 d'ordinària més 800.
Però també obligades. També...
Sí, obligades. Sí, obligades, sí. I ens hem de barallar per no haver-ne de fer més, perquè 800 hores semblen moltes, són moltes, però vull dir que en torns de 24 hores i arribes de
seguida.
Passen ràpid, perquè són, bueno, ho tenim calculat, són unes 40, 40 i pico guàrdies, que jo hi ha algun any que n'he fet més de 50 i més de 60, per tant, hi arribes molt fàcilment.
I jo vull fer un detall, que les hores aquestes que m'obliguen a fer extres, me les paguen més barates que les que faig pel dematí. No,
i a part, molt important,
sí,
no cotitzen les guàrdies, que no cotitzen com a temps treballat.
Sí. Doncs com que estan en un limbo.
Sí, no, sí. El que passa és que com la cotització és per màxim de sou, i que en aquest ja moltes vegades ja arribem des de les guàrdies, el que passa és que no compten com a temps treballat.
Però es calcula que si tu comptes les hores de guàrdia que fa un metge amb 10 anys, es podria jubilar un any abans.
Exacte, sí, sí.
Llavors,
que les jubilacions serien els 50. I el tema dels torns de 24 hores, sí, efectivament, és una cosa que està denunciat, bueno, és una cosa que la Comissió Europea ha dit diverses vegades que això s'ha d'acabar, però clar, en la situació en la que estem, no, és impossible plantejar-se ni tan sols acabar amb les guàrdies de 24 hores, perquè per acabar amb les guàrdies de 24 hores doncs és molt fàcil, has de posar molts metges, més metges, però ara mateix no existeixen ni per cobrir els llocs suficients amb les guàrdies. Pensar en treure-les és absolutament impossible, però evidentment és cap a on hauríem d'anar.
Els facultatius asseguren que Salut, la Conselleria de Salut, no sap quants metges treballen a la sanitat pública, cosa que trobo em deixa perplexa. Metges de Catalunya calcula que són uns 25.000. Jo els hi pregunto, com pot ser que no hi hagi un registre d'especialistes per centre de treball? Perquè, clar, és el que explicava fa un moment la doctora Viladomiu, no? Necessita, pues, no sé, una ecografia, però només hi ha 9 metges que fan ecografies, és a dir, o radiòlegs, no? En aquest cas, que ens
com...
No, però jo crec que no,
Ho saben a l'ICS,
però clar, és el que deia el Francisco, 40 empreses, 40 empreses...
A la concertada no, la Generalitat no ho sap, perquè la concertada, que són 40 hospitals, més una part de salut mental i atenció primària, la Generalitat contracta l'empresa per fer una activitat, però no li pregunta quant menys es ficarà a treballar.
Clar.
Només sap l'activitat. Només fa un contracte...
Perdoni, que aquí ja no, ens perdem els...
Sí.
Això com... O sigui, la Generalitat contracta una empresa que gestioni aquell centre i que posi els metges que vulgui,
no
vaixins.
No, l'hospital ja té un gestor, que no és la Generalitat.
És una altra, privat.
Una altra empresa.
Un concertat, com les escoles.
Sí, com les escoles. Sí. Que passa que en aquests 40 hospitals concertats n'hi ha que són més privats, n'hi ha que són més públics. És una mica complicat.
Perquè la gent ens entengui,
perquè
els hospitals concertats no són hospitals estranys, no. Estem parlant de Sant Pau, l'Hospital del Mar, el Taulí, d'on vinc jo...
Això són hospitals concertats.
Exacte. Sí, l'hospital de Terrassa.
La gent es pensa que és de...
No, perquè són hospitals.
Són
hospitals que...
Però...
Aquest salut del contracte, sí.
Són hospitals que donen assistència pràcticament 100% pública, però són hospitals que no són de propietat o que no són en origen de la gestió pública i són concertats. Són hospitals que formen diferents xarxes, és el que dèiem. No, a Barcelona tindríem l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital de Vall d'Hebron o Can Ruti, aquests són els de l'ICS públics. A partir d'aquí, el Clínic, el Mar, Sant Pau...
Però perquè parles de l'origen, amb l'Insalud, amb les transferències fa molts anys, els hospitals públics grans són aquests 8, Sant Pau, Bellvitge, Vall d'Hebron, etc., Can Ruti. Però es van crear hospitals nous, a posteriori, que són tota la concertada que està parlant ara. I durant molts anys ha tingut una diferència de tracte, però en principi ara, teòricament, estan sota el mateix parell que tothom.
Però això fa que el departament...
Això fa que no se sàpiga ben bé quants metges hi ha.
Perquè el departament, a mi no em té contractat, el departament de... Bueno, de forma indirecta, sí. Jo sóc treballador del CatSalut de forma, o del departament de forma indirecta, però el meu contractador és l'Hospital Taulí. L'Hospital Taulí rep uns diners per realitzar una assistència, però la Generalitat, o diguem el CatSalut, no té necessitat o no té l'informació exacta de cada hospital que subcontracta de saber quins són els metges. I és per això que aquesta és una de les reivindicacions clàssiques del sindicat, de que tots els metges hauríem de tenir, doncs haurien d'estar sota el mateix paraigües, sota la conselleria de forma directa, i no haver de dependre de tants intermediaris que el que fan és complicar el sistema a nivell laboral, a nivell diguem del pacient, doncs no ho nota, però a nivell laboral i a nivell de les nostres condicions, doncs és on tenim els líos.
Anem a l'apartat de contractacions, ara que parlàvem de qüestions laborals. És cert que es continuen produint contractacions de facultatius per dies, setmanes o mesos quan la normativa estableix que la temporalitat ha de representar menys d'un 8% de la plantilla? Els hi pregunto.
Sí.
Dies, marxes, tornes, però... Això no havia canviat després
dies
de la pandèmia
sueltos,
de...
A primària sí que es fan, dies sueltos i mesos.
Hi ha tanta mancança que per dies no sé si es fa, però per mesos sí.
I els mesos d'urgències també és típic que es contracti gent per dies, setmanes i mesos, sí, és el que es fa. Els mesos d'urgències de diversos hospitals a Catalunya passa, sí.
El problema fins i tot és que tu pots tenir metges que vulguin ara mateix a l'ambulatori, que es volen quedar, i el problema és com contractar-los per fer-los un contracte estable en el temps. Hi ha veritables problemes. Llavors la gent diu, bueno, és que si no m'ofereixes més a llarg temps, anar allà sí que m'ofereixen, doncs jo marxo.
Anem a les retribucions. Que els metges no estan ben pagats ho demostra que cada vegada n'hi ha més, com dèiem, sobretot els joves, que marxen a treballar fora del país. A Catalunya, un metge cobra de mitjana entre 50 i 55.000 euros anuals bruts sense guàrdies. A França són 88.000, a Alemanya 165.000 i a Bèlgica 152.000 euros de mitjana. Això fa que el nostre sistema sanitari no sigui atractiu, crec que ha quedat palès amb aquesta conversa, no només pels joves, sinó per professionals que porten ja un quant temps i que diuen, bueno, hi ha més feina, més atribucions i econòmicament les xifres que estem dient.
Justament ens escriu una oient, Gemma Vilà Nadal, ens explica que va estudiar medicina a Catalunya, que va fer el MIR a Madrid, va marxar per amor al Regne Unit. I des d'allà, des d'aleshores treballa allà al sistema de sanitat públic, diu que no, la situació no és bona, que l'han contactat des de Catalunya per intentar que vingui aquí, però que li han ofert uns contractes tan miserables que no es pot plantejar ni tornar.
Aleshores, clar, aquí es parla de que això canviarà o hi haurà uns canvis significatius a partir de la negociació que està fent la conselleria. No sé quin tipus d'informació.
Van dir que es compliria l'acord de sortida de vaga i hi ha moltes coses que no s'han complert.
Acord de sortir de vaga...
Del 2018, els acords als que...
Del 2018, sí. No s'han complert.
Moltes coses, no. El tema ja de la limitació del número de visites no és real. Una cosa és el que jo tingui a la pantalla, una altra cosa és el munt de coses que tinc pendents de fer i que s'haurien de reflexar a la feina diària que jo... Mm-hmm.
Aquesta qüestió econòmica, que crec que queda palesa de la diferència, creieu que també és un altre motiu pel qual el que dèieu als metges arriba un moment que diuen, bueno, escolta'm, prenc una decisió, vull dir, perquè si això no s'atura, clar, això sí. Cada cop anirà més i no sé fins a quin punt podem trobar-nos una sanitat la primària quebrada, no? És a dir, que
totalment.
Si no
pot retenir el...
Sí, amb la vocació que pensava fins ara, però la gent jove ja ho té molt clar.
Això ha notat un canvi generacional? Ho dic perquè jo parlava amb uns professionals i em deien, de la meva edat, i em deien, la gent que arriba ara no passa per fer les hores i no. Per tanta... O sigui, tanta dedicació vocacional com nosaltres, i van, la gent més jove, van amb les hores que toquen i ja t'arreglaràs.
És que potser ho tenen tot més difícil també, fer vida de familiar, tenir fills i tenir un pis, avui dia no sé ni com s'ho faran, perquè... Llavors la gent ja, en aquesta edat, ja busca una solució més ràpida, no s'esperen els 50 anys.
Deixa jo preguntar a l'Àlex Mayer, que com dèiem és delegat sindical de Metges de Catalunya, les propostes de la conselleria s'acosten una mica als sous que fa moment fèiem referència o ni...
La veritat és que no, de moment no, la veritat és que no. I bueno, dèiem la vaga del 2018, la vaga de residents del 2020 també amb la meitat de coses per complir encara, i clar, trobes que tu acabes la residència, no? Jo l'acabo aquest any, i el que dèiem, un metge especialista, jo hauré fet 6 anys de carrera, l'any del MIR i 5 anys d'especialitat, en total sumen 12, ets un actiu a qualsevol lloc, a qualsevol país, un actiu pel que pagarien milionades, probablement que no estem parlant d'això, no estem parlant de que necessitem milionades, però estem parlant de que els països d'Europa compren metges espanyols, catalans, posant-te una casa, un cotxe i el gos, si vols, un sou digne i un contracte indefinit, i aquí, en canvi, pues acabes la residència i no saps on treballaràs, ni amb quines condicions, ni amb quin tipus de contracte. I això és, evidentment, deixar escapar el talent d'una forma absurda. No sé si és que ara estem menys disposats a empassar que abans, o no sé quin és exactament, però probablement sí que crec que tenim un mercat més internacional, i el mercat internacional fa que la competició contra altres llocs, doncs, perdem de forma, no,
per golejada.
Sí, efectivament. Llavors, clar, aquí es produeixen molts moviments de molts metges joves, i jo sóc el primer que t'ho planteges, perquè has de quedar-te aquí contractat per sous has comentat 55.000 euros...
Bueno, jo és el que, les dades
sí,
que tinc,
ser,
si m'heu de corregir,
sí,
em podeu corregir,
les salarials...
Jo he dit de mitjana, potser és menys o... I...
Bueno, igual sí, però és veritat que aquí probablement cal matisar i cal... La gent ha de saber també que, per exemple, un R1 de medicina, que vol dir que després d'acabar la carrera, fer el MIR i començar a treballar en un hospital, després de 7 anys de formació, les taules salarials de l'ICS i del CISCAT són exactament de... no arriba a 19.000 euros any. Això són el que diuen les taules salarials sense guàrdies, guàrdies a part. Llavors, clar, en aquest sistema, doncs, no, o has de tirar moltíssim de vocació o no et quedes...
O buscar metges que cobrin molt menys,
exacte,
que és el que passa
i
en d'altres països.
I el problema és que les vocacions no paguen hipoteques, i aquest és el problema.
El que passa aquí, que els metges se'n van, anar a buscar-los a d'altres països, que
exacte,
cobrin molt menys, perquè quan vinguin aquí, o sigui, tinc la sensació que cobren molt més.
Perquè cobren més que els seus països.
No, per això,
algú
per això
compra el nostre
sí,
metge
sí,
i nosaltres
sí, sí,
comprem metge en algú altre.
Ara que parleu sobre sí, això, la Carla sí, demana per què no parleu del nivell dels metges que venen d'altres països. Ella diu...
Home, perquè són companys i suposo que
heterogeni.
És una mica...
Bueno, demana que parlem d'aquest tema, de si estan... al nivell...
És que, però és que els poses en molt...
Tenim companys que sí i altres que no.
No tenen l'especialitat
sí, bueno,
de medicina
bueno,
familiar.
Jo tinc molts companys que venen d'altres països i tinc companys que són metges molt bons. El problema és que s'han format a una sanitat molt diferent a la nostra i d'entrada requereixen un temps d'adaptació al nostre nivell del nostre sistema sanitari que pot ser de diversos anys, fins que se situen exactament de com treballem aquí. Llavors, el problema és que formem aquí al nostre sistema MIR metges, al nostre sistema català, que s'ha adiestrat a portar el nostre sistema exactament com està aquí a Catalunya, formem metges brillants, molt grans metges, i aquests metges que formem nosaltres, que ens costen diners formar-los i esforços, perquè no és gratis formar un metge, quan acaba l'especialitat, se'n va a Anglaterra o a França i el disfruten els ciutadans anglesos, els ciutadans alemans, els ciutadans francesos i els ciutadans catalans, anem a comprar metges baratos. Quan hem format els bons, els tenim aquí formats, però com no volem, després no volem pagar-los bé un bon son i un bon lloc de treball, formem metges brillants perquè disfrutin la resta d'Europa i nosaltres anem a comprar metges per a tots altres països. És totalment absurd que tenim aquí una
formació
de metges.
És una qüestió d'homogeneïtat, més que de qualitat, que aquí crec que és més és el que diem. No és una qüestió de criticar ningú, ni companys, etc. Evidentment, hi ha de tot a tot arreu, però és evident que agafat des de Mèxic fins a la Patagònia, doncs els sistemes són molt diferents, són sistemes cadascú diferent, heterogenis, etc, mentre que aquí tenim un sistema regularitzat, sistemàtic i homogeni, i aquests metges són els que deixem escapar cap a altres països.
Doctora.
No, respecte al que comentàvem de les retribucions,
sí,
perquè us feu una idea, el preu hora de guàrdia que cobra un metge, una guàrdia de dissabte o de nit, és de 26,9 euros bruts, i en diumenge 30 i poc bruts. Llavors, sincerament, amb la responsabilitat, els anys de formació, la dedicació, crec que són preus impresentables. I Catalunya ara mateix lidera el rànquing de peticions de certificat d'idoneïtat per exercir de metge a l'estranger.
O sigui, Catalunya?
Catalunya.
O sigui, hi ha una fuita espectacular de metges demanant marxar.
Sí.
No sé si consoliden el viatge o no, però que hi ha una demanda, sí.
Plantegen.
A mi el que em sap greu de la situació, i especialment primària, sí, ja el sou és òbviament importantíssim. Però a mi em sap greu que estudiants de medicina, quan estàs a quart, a cinquè, perquè tinc companyes que estan estudiant, o infermeres que estan fent medicina, i que et diuen, ostres, medicina de família, ens agrada molt, tal. Però després, quan passen pel cap, quan fan el rotatori i estan al centre de salut, i veuen com treballem, com acabem, o com estem, ostres, i acaben dient, ostres, és molt xulo, clar, està molt bé, sou unes màquines, no sé què, mireu tot,
ens
no sé com
pensarem.
Podeu, però clar, he mirat altres històries i m'ho pensaré. Llavors, clar, això, a nivell... Si aquest país no es creu la medicina de família com la base del sistema, hi han begut oli. I jo crec que aquest...
Vosaltres creieu que ara mateix no se la creu?
No, es parla molt, paller, no sé què,
sí,
però la realitat no és aquesta. El pressupost no augmenta, no és igual al que demanen fa no sé quants anys, i continuem estant en aquesta situació. No posen límits sobre si 20 visites al Gatxalo, si no sé quantes, però presencials, quan altres territoris a vegades fan més domicilis telefòniques i la variabilitat, una tenia una mica d'autonomia a la seva agenda. En fi, no és no es tracta de limitar, és de donar autonomia, de millorar els perfils, de millorar les competències i tot el que està fent tot el, en un centre de salut, encara que jo estigui rebentat molts dies o ahir vaig acabar a les 9 i mitja de la nit fent domicili sense que no capigués en lloc, perquè la senyora s'ho m'ho demana 90 anys i aquest matí abans d'anar, que no he fet, doncs, aquesta situació amb els companys que tenim, infermeres, administratius, serveis socials i de tot, home, es fa una labor ingent per tirar cap endavant i aquesta il·lusió no es pot deixar que s'esvaeixi. S'ha d'intentar ajudar a aquests companys, a tothom, per donar la millor salut possible.
Deixem-me preguntar sobre la formació i vocació que abans parlava el doctor Maier. La nota de tall per accedir als estudis de medicina és altíssima. El 2022 un 11,34 a la Universitat de Vic, la més baixa, i un 12,6 a la Universitat Autònoma de Barcelona, la més alta. Uh-huh. Això ha exclòs molt joves amb una vocació clara. Exacte. Conec alguns casos de d'alumnes que han acabat la selectivitat i que han anat a estudiar fora, sí, i que dubto molt, sí, que després tornin. Sí, vosaltres considereu que és més important el currículum acadèmic que no pas la vocació per dedicar-te a la medicina? I per què creieu que hi ha aquest embut de gent que tenen aquesta vocació de ser metges, que aquí, amb aquest tall de nota tan alta, ho veuen impossible i aleshores el que fan és anar a estudiar fora, per exemple, quan ell que a Estrasburg, per exemple, no?
Cal no explicar que la nota de tall al final la posa la quantitat de places, no? Si hi ha X places...
Però potser falten places.
Exacte, la cosa és aquesta, no? Que les notes de tall, crec que és veritat que sempre es fa el debat, no?, sobre altres aptituds a part de les notes de tall. Crec que aquí aquest és un debat més extens i igual no hi cal entrar. També és veritat que la nota de selectivitat, sigui més o menys adient, doncs al final és una cosa objectiva i crec que no és una mala cosa com a concepte. Però, evidentment, si necessitem metges, el que han d'augmentar probablement són les places universitàries, però de forma no planificada, i que això repercuteixi també en l'augment de places MIR, perquè si no passes l'embut de la universitat al moment MIR, no?, a l'acabar la carrera i haver de començar l'especialitat. Per tant, cal que com a sistema ens replantegem quin és el número de metges que necessitem i fem el possible per anar amb aquest objectiu, no?
Si aquest país es cregués, o el país en general, es cregués la medicina de família com un pal de paller, les facultats tindrien una càtedra de medicina de família que no existeix. En cap facultat.
Clar, és que tinc una dada, parlant de la metge de família, els pròxims 5 anys es jubilaran el 20% dels metges en actiu. Però és que d'això en sento parlar ja fa uns quants anys.
Però ara serà
aleshores, bèstia, No, clar, però és que d'això en parlàvem, o en sentia parlar ja fa molts anys, i tinc la sensació que els que se n'haurien d'haver preocupat s'ho anaven mirant, i al final és allò que tu mires fins que caus al pou, no? Aquesta és la sensació que tinc. Perquè jo els anava a preguntar, bueno, amb el canvi que hi ha hagut des de fa uns quants anys a les conselleries, es noten canvis al que és el dia a dia, que al final és el que importa, hi ha una maquinària i és el que hi ha, i ja podem anar canviant el conseller de torn?
Sí, gairebé. Sí, home, s'han fet noves aportacions al centre de salut, com la fisioteràpia, el rebec...
Bueno, però un fisioterapeuta, si tu n'estàs un fisioterapeuta...
A mi, com a metge, em falten companys.
Sí, perquè poden també ampliar la cartera de serveis, que són els serveis que podem donar en un ambulatori, que molts d'aquests serveis som els mateixos metges els que podem oferir, però tu no pots anar ampliant la cartera de serveis si no tens mans per donar a aquests serveis. I de moment l'assistència bàsica no està garantitzada amb bona qualitat amb les mans que tenim avui en dia.
I com hi ha forats per tot arreu, hi ha equips que potser estan ben dotats i tu tens tota la plantilla, clar, i es poden organitzar de forma diferent amb aquest personal, però altres llocs on no volen a ningú, això s'ha de reforçar d'alguna forma.
Li volia preguntar al doctor Maier i al doctor Castro, ja per anar acabant, quan veiem aquestes imatges de que les hem vist, inclús al taulí, de camilles a l'Hospital del Mar, camilles de pacients, els passadissos, que aquí què és que perquè a vegades ens diu no, és que s'està esperant, no són tantes hores. Aquí el problema quin és? O sigui, què és el que passa quan es produeix aquesta situació de tot de pacients als passadissos que no i hi han aquestes imatges que normalment sempre les grava algú, les penja a la xarxa i després els responsables de l'hospital o que sigui sempre les neguen dient que és una cosa puntual.
Sí. Bueno, jo no sumo de factors, jo un factor clàssic és que a Catalunya tenim un número de llits d'hospital baix per habitant. Si ens comparem tant amb Espanya amb el resto d'Europa, tenim pocs llits d'hospital. i quan el pacient arriba a urgències greu i jo el veig, el diagnostico i té un, per exemple una pneumonia i s'ha quedat ingressat una setmana, jo dic que ingressi, però el pacient no puja a planta perquè no hi ha una planta on pujar, i es queda allà a urgències un dia, dos dies, tres dies en un passadís, un pacient que hauria d'estar en una habitació de planta, perquè hi ha pocs llits a planta. Fins i tot hi ha hospitals com el que estic jo, que juga a tancar i obrir plantes segons criteris, jo em penso que econòmics, i es tranca una planta i ingressa els pacients ingressats al passeig d'urgències, ingressa igual 30 pacients al passeig d'urgències. El problema greu és això, que els ingressats no pugen, i després tenim unes plantilles insuficients, tant d'infermeria com de metges, a urgències. Llavors, quan arriben els pacients greus, tampoc es podem atendre amb la rapidesa que haurien d'atendre. O sigui, va tot massa lent perquè ens falta espai, ens falta infermeria, ens falten metges. És una varietat de factors.
Bueno, és el col·lapse del sistema, no? Que igual comença per baix, igual comença per dalt, però és igual, la qüestió és aquesta, no? Que els pacients acudeixen a urgències perquè no tenen un recurs en el seu metge de capçalera, perquè no, el seu metge de capçalera està absolutament col·lapsat, la urgència es satura, el qual fa saturar l'hospital i els llits, i per tant això fa que quan algun nou arriba a urgències ja no pot pujar perquè l'hospital està saturat, i això ens passa, és una qüestió d'espais. Jo avui en concret surto de guàrdia, aquesta nit he estat treballant 24 hores, i evidentment en el moment que ho veus pots assumir l'assistència, però els pacients tirant-se moltíssimes hores a les butaques i diagnosticar infarts en una butaca, això cada dia, i això és una cosa que és greu, que en aquell moment pots fer l'assistència perquè tenim el recurs, però per què està en una butaca aquell pacient? Doncs perquè hi ha 40 o 50 pacients pendents de pujar a la planta i no hi ha el recurs de la llitera per poder-lo posar, i llavors estem en aquests